21 anys amb tu.
Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Vint-i-un anys amb tu.
Ens atem aquesta segona hora de programa, com sempre, a través de la ràdio, a través de la televisió. Són les 10 i 7 minuts i continua aquesta calor que sembla que ha vingut per quedar-se. Podríem dir que avui, o almenys tinc la sensació que podria semblar qualsevol dia del mes de juny. Temps en general estable, assolellat per avui i també, Joan Amaroto, per els propers dies.
Així és, talment, Marta. Seguim i seguirem amb temperatures màximes molt càlides fins a dijous o divendres, quan es moderaran lleugerament per tornar a pujar de nou dissabte. S'espera que torni a arribar a pols en suspensió avui. No serien quantitats gaire destacables, però sí que podrem notar el cel una mica o un poquet més blanquinós.
Aquesta és la previsió meteorològica per al dia d'avui. Ara és fàcil, perquè quan comença l'estiu, tots els dies pràcticament semblen un clon a l'anterior, tot i que aquest bon temps no ha vingut per quedar-se. No ho deim nosaltres, mos ho ha avançat el nostre home del temps, Albert Dardé. Sí que se pot fer canvi d'armari, però després continuaran algunes oscil·lacions meteorològiques. Al llarg d'aquest dia s'han parlat molt de l'inici del procés de regularització de migrants, recordant que ahir va ser el primer dia presencial, avui el segon, i el debat sobre aquest procés segueix i continua en boca de tothom a tot el país, Joana.
Efectivament, segons estimacions recents d'organització organitzacions socials com Càritas, Oxfam, Intermón i el Defensor del Poble, entre 400.000 i 500.000 persones migrants viurien actualment en situació administrativa irregular a l'Estat, tot i que les xifres poden variar segons les fonts que citem. La regulació vol respondre a la manca de mà d'obra en sectors clau i reduir també l'economia submergida, però també genera dubtes sobre el seu impacte real i la capacitat per resoldre situacions estructurals.
Per analitzar què ha canviat realment, què queda pendent i sobretot quins són els reptes que persisteixen, avui en parlem amb l'advocada experta en dret d'estrangeria, Naina Díaz, a qui ja poden saludar. Naina, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, com esteu?
Encantats de saludar-te, com sempre, i des del teu punt de vista professional, què ha suposat realment la reforma del reglament d'estrangeria dels darrers anys per a les persones en situació irregular?
És que era necessari fer bastant de temps perquè teníem ja una bossa de persones que diuen i fan feina a l'Estat espanyol i a les illes bastantes perquè tenim molta població migrant que estaven en un limbo legal, ja fos per que hi havia saturació a les oficines d'estrangeria, perquè sincerament el Ministeri Estatal pues, crec que no està gestionant gaire bé aquestes oficines, i després per la manca d'una possibilitat de regularitzar-se pues, perquè no els hi donaven els contractes que els hi havien de donar. Llavors, amb aquesta regularització el que farem és resetejar un poquet el que és la nostra societat, que aquestes persones que viuen i fan feina entre nosaltres sense papers puguin tenir-los, i això és bo per l'Estat, perquè això significa cotitzacions de seguretat social, impostos, i això significa reforçar lo públic, i significa més sanitat, significa més educació, significa pues, lo que ja sabem que és lo públic. O sigui que aquesta regularització realment està venguent a reforçar els nostres serveis públics, els de la gent espanyola que vivim aquí de tota sa vida. O sigui, jo ho veig com un win-win perfecte.
Molt positiu. Abans, a micro tancat, abans de començar aquesta entrevista, mos deies, hi ha coses que m'agradaria deixar clar o explicar, perquè hi ha molt de desconeixement, i és cert que, com sempre i com en tot, no, hi ha o sobrevolen creences errònies, mites, desinformació, sobretot, que n'hi ha molta de desinformació, hi ha notícies falses que embruten una mica el procés i també l'objectiu del mateix. Què hauríem de començar per aclarir i per desmentir, Aina?
Bueno, jo més que per desmentir, vos agraeixo un munt que me deixeu ser pedagògica, perquè és que crec que està faltant pedagogia a una part de la societat, que és la societat precisament espanyola, vull dir, la que més pot ajudar en la regularització, perquè estem pensant que això és cosa només dels estrangers. I després estem donant les notícies de que hi ha coes a les oficines dels serveis socials, i deim, i això per què serà? I per què necessiten aquest informe? Aquest informe de vulnerabilitat que estem veient a tots els informatius, de, no només de les Illes Balears, de tot l'Estat espanyol que s'estan fent, és perquè aquestes persones que viuen i fan feina entre nosaltres, perquè no hi ha migrants que no facin feina, una persona que ha migrat no se queda un lloc on no tingui feina, no els estan donant el contracte de feina. Les seves empreses o els seus empleadors particulars, servei domèstic, no els hi estan donant. Per què? Perquè no estan entenent la regularització. És falta de pedagogia i falta d'informació, que aquí és el que tu dius, més que desinformació, en aquest cas, respecte als empleadors, falta informació.
I què han de saber els empleadors, pues, per exemple?
Ells el que saben, ells i elles, empleadors, empreses o particulars, saben que quan volen regularitzar fora d'aquest procés o un estranger que tenen fent feina, els hi demanen que no tinguin deutes a seguretat social, ni i que presentin una paperassa increïble. Això fa que molts no vulguin ficar-se amb això, però és que amb aquesta regularització només demanen presentar el contracte de feina. Si jo, pues jo per exemple, na Marta tingués una persona fent feina a casa seva que no li podia donar els papers pues per lo que fos, i ara, perquè hi ha hagut així de famílies que ja m'han telefonat, ja diuen, com ho puc fer? L'únic que m'ha de presentar és firmar-me el contracte de feina, i en 3 setmanes, un mes, vendrà un paper que dirà, ja pot fer feina de manera provisional mentre ho tramitam, i aquelles persones s'estiran d'alta en res.
O sigui, realment és molt més senzill aquesta part que la que la gent pot percebre.
Sí, o sigui, les persones que mos estiguin escoltant i que tinguin
treballadors,
treballadores a casa de servei domèstic, que sàpiguen que no han de presentar les declaracions de la renta, que no han de presentar res, que l'únic que han de fer és presentar el contracte de feina, i els hi podran donar d'alta en quant arribi la resolució provisional d'acceptat. I les empreses empreses que tenim els hotels i els restauradors dient no tenim personal, no tenim personal per contractar, però si estan plens els hotels i les empreses de restauració amb gent sense papers, que donin els contractes, les gestories els facin, se presenten i en 3 setmanes començades la temporada a fer feina.
Una data important, el 30 de juny, que és el termini per poder acabar amb tot aquest procés. Han vist algunes coses, Aina, és veritat, han vist com els funcionaris, per exemple, denuncien la saturació del sistema, que fan falta cobrir alguns llocs per poder donar servei a totes aquestes persones. Clar, una pregunta que també em ve al cap, tot i que la majoria de les cites o de les tramitacions se faran per via telemàtica, no és molt de temps, 30 de juny.
No, de fet, jo suposo que tothom de les entitats del tercer sector que fan feina social demanaran una pròrroga i ja veurem què diu el govern de l'Estat. I aquestes cues, les majors que estem veient, és per fer informes de vulnerabilitat que se demanen si no tenen contracte. Vull dir, si tu els hi dones el contracte, ja no han de presentar l'informe de vulnerabilitat. Això descongestiona totes aquestes coses que estem veient aquí a Palma i altres municipis de Mallorca. Vull dir, és que si la societat de les Illes mos ajuda...
Si tenen el contracte, no necessiten el certificat de vulnerabilitat. Exacte. És superimportant, això que acabes de dir. Perquè crec que tampoc ho contempla tothom, no? I no, sé si
no ho saben. Els treballadors que estan fent feina sense papers ho saben perquè ja han demanat m'adones el contracte, i la gent diu eps, no sé què significa una regularització extraordinària donar el contracte. Clar, no els he quedat una altra via que anar-se'n a fer cua en els serveis socials a demanar l'informe de vulnerabilitat. Però jo per això la pedagogia, queden 2 mesos perquè aquesta gent firmi un contracte, ja siguin restauració, hoteleria, és que està ple de gent fent feines sense papers. O sigui, només han de firmar un contracte que digui que entra en vigor quan li donin els papers i és que arribarà la resolució de feina provisional en un període de setmanes. Tindran la campanya d'estiu plena de treballadors i treballadores amb papers. Vull dir, millor impossible. Jo és que no li vaig semparar.
És vera que estem veient moltes de coses per fer aquest tràmit. És un document necessari, no?, aquest certificat de vulnerabilitat. I també tenim constància, Aina, del mercat negre de cites per diferents preus, entorn a 50 euros per cita... irregular, també, per dir-ho d'alguna manera. És important que se hi entengui constància d'aquest fet, també, que no han de caure en aquest parany de mira, agafaré aquesta cita, pagaré i no hauré de fer cua.
Sí, és que és totalment irregular, va sortir inclús la ministra a dir-lo, però si només se quedàs en que els hi estan cobrant per les cites, cosa que són gratuïtes i que les persones han de fer les cues els hi agradi o no els hi agradi, perquè pagar-li a qualcú perquè te demani una cita, a no ser que siguis les cites telemàtiques i que t'ho cobrin en plata, demana una cita i te facin la gestió telemàtica, però fer una cua, doncs no sé, pagar-li a qualcú perquè te facis la cua...
Fins i cites... tot en moments de vulnerabilitat mai més ben dit, la gent se n'aprofita, no?
Sí, però sí, aquest és que això és el que s'han dit fins ara en els mitjans de comunicació. Jo vos dono aquí una exclusiva. No és aquest el gran problema de com ho has explicat tu, d'aprofitar-se de la vulnerabilitat. Els hi estan venent empadronar-los a casa seva perquè sense empadronament no hi ha informe de vulnerabilitat i ha començat les màfies de compra-venta de contractes han començat una altra vegada com en totes les regularitzacions. Perquè, clar, si tu els hi dius necessites un informe de vulnerabilitat o un contracte, si informe de vulnerabilitat veuen que van dia rere dia fer cua a les 4 a les 5, encara que paguin per sa cua i no accedeixen a l'informe, saben que s'acabarà el dia 30, amb qui estan fent feina no els hi volen donar el contracte, que han fet ses màfies, com a totes les regularitzacions, fa 25 anys que jo conegui, jo te dono un contracte per 3.000, 5.000, 6.000 euros i això està a l'ordre del dia i ho dic aquí públicament, i empadronar també de manera irregular perquè puguin treure's informe de vulnerabilitat tal, i no estem demanant de 50, 55 o 60 euros, estem demanant de milers d'euros i ho denuncio aquí perquè, clar, aquesta és la part social gens solidària que...
Per cert, les multes per empadronament il·legal són altes, o sigui, que se podrien enfrontar...
No, inclús delictius, o sigui, tot el que estic xerrant són delictes, vull dir, que la gent que ho està fent, vull dir, que no és que ho faci per favor, no, que ho fan en pla màfia, i no només a les Illes, això està passant a tots.
Sempre l'interès davant del drama social.
No, se n'aprofiten des drama, sempre, on hi ha una vulnerabilitat i surt la gent que se n'aprofita i treu duros, o sigui, que el de cites aquestes, és el que s'ha fet públic.
És una anècdota.
Perquè sí, perquè hi ha hagut gent que ha dit ara me faré passar per una persona immigrant, demanaré una cita i que me diguin 60 euros. Sí, sí, però el que no vos estan dient i vos dic jo aquí és que ja han començat les màfies a vendre contractes i vendre empadronaments. I és una passada. O sigui, jo, front a aquesta societat que és gent solidària, demanaria que la nostra societat de les Illes, que jo sé que és solidària, que amb aquesta pedagogia que han fet avui aquí, de dir-los de veritat que no hi ha cap problema en fer-los el contracte d'empleada domèstica o empleat, i a les empreses hoteleres, restauracions, petites, grans o mitjanes, vull dir que se fa, és molt simple, molt fàcil, les gestories els hi poden fer, i en 3 setmanes tenen treballadors en papers. És que, en sèrio... No sé, altres, si li vaig...
Quant de desconeixement.
Clar, però com funciona Europa? En aquest sentit, Espanya, si la comparam amb altres països, té un sistema més restrictiu, és més flexible o senzillament és més burocràtic? Ho dic perquè, clar, ens enfrontem en aquest mur de papers que es pot aconseguir aquesta regularització, tu dius que ja han començat a operar aquestes màfies. Com funciona la resta d'Europa quan han de regularitzar una persona migrant?
Una regularització normal de les habituals, que és així, aquestes que demanen tant de papers, és exactament igual que a Espanya. Europa és una burocràcia constant i condemna a la gent que arriba sense papers a estar anys sense papers abans de poder aconseguir-los. O sigui, si sobrevius, per exemple, a Espanya, la legislació diu has estat 2 anys sense papers abans de que te'ls doni, visquent a Espanya sense papers, perquè jo me cregui que te quedes aquí, que tens un arrelament i que te pugui tramitar. Llavors, no els acusem de fer feina sense papers quan tenim una legislació que diu fins d'aquí 2 anys, en el moment que hagis entrat aquí, no te don papers. Has d'aguantar aquí sense que te trobis a policia, sense que no sé què. I si no has delinquit en 2 anys fent feina explotat, llavors te donaré papers. Això és a tota Europa igual. Tenim un sistema que jo realment no li veig que si una persona arriba i té feina, per què no la regularitzam? Jo, per què la condemnem a estar
anys sense paper? I la deixem cotitzar.
Exacte, és que la desacotització, els impostos, pagar la renta, pagar tot, jo no li veig que... Vull dir, a pagar impostos. Per què les volem a l'economia submergida durant 2 anys? Aquesta regularització traurà de l'economia submergida aquests centenars de milers de persones que heu dit. Això, sabeu quant de dobbets seran per les arques públiques de les Illes i de l'Estat?
Clar, després hi ha l'altra part, no?, que tornant en aquestes falses creences o en aquesta desinformació, en aquests mites i creences errònies, de gent que diu que això, allò que provocarà, és un efecte crida, no?, de que si ja estan arribant moltes embarcacions amb migrants a les costes de les Illes, això farà que hi hagi més gent que vulgui arribar.
Això li deien a Aznar, fixa't tu, quan va fer la regularització des 2001, que hi vaig participar jo bastant profundament, i Aznar va ser bastant més flexible que ha estat aquest govern dels estats, la seva regularització, que la varen aconseguir perquè ens varen tancar les esglésies de tots els estats i varen pressionar perquè se fes aquesta regularització extraordinària. I li varen dir als seus companys, tal, hi haurà un efecte crida. No va haver cap efecte crida. L'efecte crida sempre és on poden fer feina. Si no hi ha feina, no venen. Si venen migrants... és perquè mos veuen bé econòmicament. El dia que aquí no estiguem bé econòmicament, se'n va cap a França, Itàlia, Grècia, on sigui. A no ser que estiguin sortint per asil, que són aquelles persones que estan fugint de la guerra, de les violacions, tal, i aquestes migren per qüestions humanes, no per qüestions econòmiques.
Ara que dius això, que nomenes les persones que estan en situació d'asil, què passa o què passarà amb les persones que provenen o que són del Sàhara?
Els de Patri, no?, que no contempla la norma.
Aquí que estic d'enfadada perquè és que el govern d'en Pedro Sánchez, per qualque motiu que desconec, ha decidit deixar-les de fora de la regularització, perquè ha dit els apàtrides, com ja estan regularitzats, no formaran part de la regularització. Els apàtrides, quan demanen la sol·licitud d'apatrídia i que els hi deixin fer feina, triguen 2 anys en què els hi donin el paper per fer feina. I aquesta bossa de gent saharaui que tenim a l'estat espanyol, i a les Illes n'hi ha bastant de saharauis també, se quedarà sense poder-se regularitzar en aquesta regularització, perquè han considerat que quan poden arribar i dir soc apatrídia i tal, pues que no entren en la regularització. Però jo... No, és una decisió, crec que política, entre Pedro Sánchez i el Marroc. És una opinió molt personal, però que administrativament els està deixant de fora.
Una darrera qüestió, Aina. Per una banda, hem conegut que el més important és estar ben assessorat, perquè hi ha moltes coses que la gent no contempla, que desconeix, com per exemple el tenir contracte, no?, que no seria necessari aquest certificat de vulnerabilitat, que és un dels documents que més preocupa, no?, a totes aquestes persones. No, Joan abans feia referència a les coes, a les llargues coes. Hem escoltat alguns testimonis a primera hora del matí dels nostres companys dels serveis informatius de que hi ha gent que dorm a la cua, que guarda el puesto, després venen altres persones. Evidentment, això genera descontent per als que duen esperant hores, però jo me demano aquí, deixem de banda també a la gent major la bretxa digital, perquè si la gran majoria de les tramitacions se faran per via telemàtica, crec que estic parlant del 70, crec que record, 70%, què passaran aquestes persones que, qui sap, si o no ve, o bé no arriben a temps d'aquest 30 de juny o no tenen l'accés?
Aquesta gent poden registrar oficines de correus o de seguretat social i tal, i han de demanar cita, i ho poden fer, perquè això no s'està dient no només a través d'internet, sinó cridant en el 016. Ho dic perquè la gent que té bretxa digital pot accedir a cites prèvies cridant en el 016, i si no, aquestes compraventes de cites de vegades no són tan dolentes, sinó que és una persona que està ajudant a una persona amb bretxa digital que li està demanant la cita per poder accedir a correus, a seguretat social o a una oficina d'estrangeria per poder registrar la seva sol·licitud quan tenen bretxa digital, perquè en aquests n'hi ha.
Molt interessant aquests minuts de conversa que hem compartit amb l'advocada Aina Díaz, perquè ha explicat, no?, d'una manera molt directa, molt pedagògica, tot el que està suposant aquest procés. Segur que moltes persones s'han agraït el poder tenir accés a aquesta informació. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, i espero tornar a venir mentre va durant això fins al 30 de juny per donar-vos.
Aquí t'esperarem, perquè encara ens queden algunes preguntes per resoldre. Moltíssimes gràcies. Són les 10:24, uns consells. Tornem tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
El 25 d'abril arriba a la Mallorca 312 OK Mobility, la cita ciclista més emblemàtica de l'illa. Molta força a tots els participants locals en la recta final de preparació. I per la resta, no us ho perdeu. Veniu a viure una jornada única sobre rodes i a compartir la passió pel ciclisme. Consulteu l'afectació de carreteres a mallorca312.com.
Para ti y también para ti. En Eroski te damos el aguacate maduro granela 4,99€ kilo, la merluza entera de 1-2 kilos a 10,50€ kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99€ kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,79€ la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
A IB3 Radio tú tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Sobrepasar a una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo.
¡Història, història del Mallorca!
Dimarts, torna el Pirata, torna l'emoció del millor futbol professional a IB3 Ràdio.
A les 5 del capvespre segueix en l'equip d'esports 3 en joc tot el que passi a la prèvia, durant i després del Reial Mallorca València Club de Futbol.
Amb les millors seccions i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I des de les 9, seguiment del partit de futbol sala, Noia Portura Apòstoli, Illes Balears, Palma Futsal.
Dimarts de gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I que repiqui l'escapada de la seu!
El dia, IB3 Ràdio.
Continuem amb més propostes i vos parlam ara del sector del taxi de les Illes Balears, que, com podeu imaginar, torna a encarar uns mesos claus.
Així és, Marta, perquè l'increment de visitants posa a prova un servei essencial per la mobilitat. A Mallorca, com a la resta d'illes, els professionals del taxi denuncien des de fa temps una doble pressió. D'una banda, la forta demanda en temporada alta, i de l'altra, la competència creixent dels vehicles de transport en conductor, com els vinculats a les plataformes digitals.
Sí, i en paral·lel, les administracions doncs, fan feina en la regularització, en la regulació del sector amb mesures com l'ampliació de llicències temporals a l'estiu o el control de l'activitat dels BTC en un context de debat constant sobre l'equilibri entre oferta, demanda i sostenibilitat. Un escenari que torna a posar damunt la taula qüestions com la falta de vehicles en moments puntuals, en una hora punta, per dir-ho d'alguna manera, les condicions laborals dels professionals o la convivència, no sempre fàcil, entre taxi tradicional i noves plataformes com els Uber.
Per analitzar com comença aquest inici de temporada, els reptes que afronta el sector, saludant Biel Moragues, president de l'Associació de Taxis de Mallorca, PIMEM, i de la Federació Independent del Taxi de les Balears. Senyor Moragues, com va? Benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Com s'enfronta aquesta nova temporada turística? Com està anant? Perquè ja hi ha molt de moviment en aquesta època de l'any.
És un incògnita, esperem que el tema bèl·lic se relaxi, perquè mos té un poc a tots preocupat. Primer, per el tema que ha suposat l'increment de costos de combustible, que encara no s'han traslladat a la tarifa i que, desgraciadament, s'hi hauran de traslladar. Esperen que se revisin antes de que se revisin la tarifa, de tal manera que no se repercuteixi tant el sobrecost en el ciutadà, perquè al final les qui ho paga tot és el ciutadà, sigui pel transport de mercaderia, se compra en el supermercat, les matèries primes i, en aquest cas, pues, el combustible, que és la nostra, diria, la segona eina més important després del vehicle per tenir repercussió de costos a les tarifes. I, per tant, tenim una sèrie de dubtes, primera per el tema de costos i segona perquè si hi hagués una escalada superior del tema bèl·lic podria suposar que a on podem esperar una temporada relativament bona per el pànic que pugui tenir la gent anar a zones més pròximes en el conflicte, en el final acabi convertint-se en un tema de por generalitzada de no voler-se moure de casa seva. No?
I Biel, amb aquest escenari que mos expliques i que d'alguna manera tenim per endavant, creus que serà necessari, veureu necessari pujar, per exemple, tarifes i preus als taxistes?
Jo ja dic que de cara a l'estiu és impossible que les tarifes se revisin perquè això du un procés burocràtic descomunal. Mai n'hem actualitzats en tarifes de fetge de carretera, que és una de les dues que s'hauria de tocar. I l'altra és aquella tarifa única que se va crear l'any passat. La tarifa única sí que s'hauria revisat a 18 mesos, 15 mesos de la seva creació, però, per exemple, la carretera fa 3 anys que no se toca. Vull dir, és un tema que sempre va en retras i probablement ho veurem de cara si ven. A dir, nosaltres no li traurem probablement profit en l'estiu a la tarifa nova, a pesar que s'obren ofertes costos que s'han incrementat.
Avui mateix hi ha reunió d'aerolínies precisament per això, perquè anunciaran una pujada de preus dels bitllets d'avió. Clar, en el final, si vosaltres ho teniu una mica més complicat de fer-ho, repercutirà a la vostra butxaca, imagino.
Efectivament, nosaltres som un servei públic, la tarifa està marcada i, evidentment, hem de passar per totes les administracions, la comissió de preus, etcètera, etcètera. És un sistema bastant més complicat que qualsevol preu d'una empresa privada que vulgui incrementar els preus. I aquesta és la nostra gran diferència amb Uber. Uber no té cap problema, cobra 4 vegades més que un taxi, i si ha de cobrar 5, cobra 5, sense cap problema, carrega bon vol, fa el que vol, i clar, això ens situa en un context molt complicat.
Som en conversa amb en Biel Moragues, president de l'Associació de Taxis de Mallorca i també de la Federació Independent, i te volia demanar, Biel, que un any més se torna a parlar de possibles mancances de taxis en moments punt. Ara parlàvem que aquest estiu, davant d'aquesta incertesa, no sabem si encara vendran més visitants aquí a casa nostra. Però per què? És una qüestió de manca de llicències, d'organització o de condicions del sector mateix?
Mem, és molt difícil orquestar la manera organitzada. Jo ara, per exemple, te puc dir que dia 1 de maig començant 200 llicències temporals que no són necessaris. En el maig. Mm. En aquest maig. Claro, ens feim començar perquè si l'estiu és potent, pues, han de tenir aquesta cobertura de més de 7.246 llicències que hi ha, que no tenen cap dia lliure. És a dir, estan totes alliberades de poder fer feina. La majoria de 70-80% de les llicències estan doblades en conductors, és a dir, que estem pràcticament en el màxim. En quant a tema de millores, s'ha fet una millora impressionant, en el tema del WhatsApp, en el tema de l'aplicació, està funcionant molt bé, però és inevitable que se produeixi un punt. És a dir, nosaltres, per exemple, no poden ser culpables i sempre se mos culpabilitza d'aquesta situació de que venguin 10.000 persones en dos creuers en esport.
I com se dona suport en aquestes persones? Perquè, per exemple, ja hi ha parades que han manifestat manca de taxis, la de Plaça d'Espanya, punts estratègics, punts neuràlgics de ciutats que ja no tenen aquesta possibilitat. Què se podria dir?
Doncs jo ara mateix dut que a la plaça Espanya hi ha faltat cotxes en camió. Una altra cosa és que hi, que la gent arribi i faig una mica de cor i els cotxes vagin arribant, però això no falta taxis. Eh? Dir, si un moment determinat hi ha una punta de demanda i la gent ha de fer una mica de cor, pues, jo lo sento mucho, però els cotxes van arribant. Una altra cosa és que digui no, fa una hora que esper i no hi ha cap taxi. Això és una cosa diferent. Evidentment, tot té uns equilibris que són molt difícils de compensar, perquè tu ara mateix dius... Sí, i si la temporada se fot? Pues és que el taxi necessita fer el rebost en l'estiu, si no, en l'hivern és insostenible. Només fem feina de 8 dies dels 30 en l'hivern. De 8. Tenim 12 dies llibres obligats, perquè no hi ha feina per tots. Tot, si en l'estiu no són capaços de treure's cap, difícil sostendre aquest servei tot l'any. És un servei que sosté el taxista. I vull recordar que, a pesar que som un servei públic, és un servei públic un poc anòmal, perquè qui presta el servei i sufraga els seus costos és un particular. Dir, presta un servei públic, però ho fa un particular. I, per tant, tots aquests desequilibris, en el final, acaben en mans d'una persona que ha de suportar el servei. I és insufrible, o insuportable, o insostenible, podem emplear l'expressió que vulguem, el servei d'hivern, si en l'estiu no hi ha aquella miqueta de marge de benefici que pugui permetre recuperar els 6 mesos de temporada baixa.
Per fer calaix, més que res. Deies, Vial, que ara mateix tindreu 200 llicències a partir de maig, que per ventura no són del tot necessaris en aquest moment de l'any, però te volia demanar si en l'estiu hi ha prou conductors, no?, per cobrir la demanda, perquè també parlam en general que hi ha manca de personal, tant a restauració com a hoteleria, també fan falta conductors en el sector dels taxis?
Sí, fan falta conductors. De fet, l'Ajuntament ha millorat moltíssim en aquest darrer any i pico en quant a número d'aprovats, perquè l'examen molta gent en carrera no el s'atreu. Però dic així de clar, treure el carnet de taxista a l'Ajuntament és molt complicat. Moltíssima gent amb estudis, amb un nivell d'estudis alt no el s'atreu.
I què el fa tan complicat? Doncs
pues, sempre recorridors de cap. Dic, per exemple, tu dius, anar d'anar a tal lloc, a tal lloc, a tal lloc, sobretot els carrers, que has de passar per anar d'un lloc a l'altre. Estic parlant que potser te duen de la plaça d'Espanya a Sant Jordi. I has de saber tots els servies per què has de passar. Per tant, necessites un coneixement de callejero bastant important i, per tant, no tothom està capacitat.
Perdona la frivolitat. Moragues, encara s'ha fallat de posar un tossó d'aigua damunt, que deien un temps, que per saber si eres bon conductor per haver un tossó d'aigua, sinó que cap gota estava aprovat, no. Això no s'ha fet mai. M'agraden aquestes llegendes urbanes. Jo sí, vaig dir, mai me faré taxista perquè jo manant som un pot desastre.
No, jo te puc assegurar que som president des de l'any 96, dic que fa 30 anys.
Ha plogut.
Sí, són 30 anys i no he vist mai aquest tipus d'examen d'aquest tipus. I sempre ha estat teòric, l'examen. No ha hagut mai una part pràctica de l'examen de carnet de taxista de l'Ajuntament.
I, Biel, per acabar, com enfrontau el que no és la primera vegada que reivindicau, la irrupció de les plataformes, Uber, Cabify, totes aquestes que ara mateix són una realitat i, evidentment, suposen una competència. Com s'afronta?
Bueno, el problema de tot això no és que suposi una competència, és que són una competència deslleial. I això és el problema que hi ha sempre de fondo. És a dir, nosaltres ara mateix, el Consell Consultiu, quan el govern ha fet el reglament, va informar de que el reglament hauria de ficar en vereda, i és el que estan tractant, de les pràctiques irregulars que fan les VTCs. Jo ara tenc vídeos aquí, que llavors ho puc passar, si qualcú ho vol emplear, de vehicles de VTC que estan fent parada a les parades de taxis, que s'estan aturant a vies públiques a mà alçada. Tot això no ho poden fer. Està prohibit. I, sin embargo, ho fan. I no aconseguim que cap administració faci res al respecte, ni la policia local, ni els ajuntaments, que tenen un problema perquè s'han de posar a encalçar una gran quantitat de cotxes per la via pública.
A quines parades de taxi li consta que s'està fent? Perquè tenen l'oportunitat després de poder parlar amb aquesta entitat per traslladar-li aquesta qüestió, però a quines parades li consta que s'estan...
Pues, sobretot la zona de tot el que seria Jaume III, Passeig Marítim, Toni Maura, Sagrera, tota aquesta zona, que seria un poc la més turística de Palma Ciutat. I s'estan fent que... quan xerran de l'aplicació, una cosa és l'aplicació i l'altra és qui li presta el servei a l'aplicació, perquè aquí hi ha Movecars, que és un fondo d'inversió xino en el que participa Uber, que fa feina amb exclusiva per Uber, però, per exemple, una altra empresa com Autocares Alsa, que en té altres autoritzacions que també fan feina per Uber, i, per tant, llavors no és Uber qui fa la infracció, sinó és cotxe, i el conductor de l'empresa bon fa i feina. És a dir, un moment determinat poden ser els vehicles de Move Cars, un altre moment poden ser VTCs que són d'una persona particular que fan feina per Uber, o poden ser d'alça. Vull dir, és complicat. Si no els agafen i no els sancionen, és un tema complicat.
Traslladarem aquestes reivindicacions per part del col·lectiu, els portaveus d'aquesta plataforma, per poder tenir una visió molt més ampla d'un tema que preocupa i molt als taxistes de la ciutat. Moltíssimes gràcies, senyor Moragues.
Gràcies a vosaltres, sempre.
De ciutat i de totes les illes, perdoni el matís. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Són les 10:38, uns consells, continuem tot d'una.
IB3 Ràdio és diversió.
La gent gran de Mallorca té una cita especial.
Un dia per retrobar-nos, compartir bons moments i celebrar.
Torna la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Amb ball, concerts, partides de truc, paradetes i moltes activitats més.
El 25 d'abril, vine a Porreres i viu una jornada pensada per tu.
Tercera Fira de la Gent Gran, dissabte 25 d'abril de 10 a 16 hores a Porreres. Consell de Mallorca. Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-9345-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A el meu pare.
A la meva padrina. Dadi cul desboni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Això, que t'estim molt.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Saps la pregunta del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 9, Marta Guerau et posa al dia.
Són les 10:40, just abans dels anuncis, estàvem parlant del conflicte que suposa per als taxistes la irrupció, per exemple, de les noves plataformes que en els darrers anys han augmentat la competència en aquest sector. Tenim avui la possibilitat de saludar i d'afegir en aquesta conversa Felipe Fernández Aramburu, director d'Uber a Espanya i Portugal. Senyor Aramburu, moltíssimes gràcies per atendernos. Buenos días.
Buenos días, gracias por recibirme.
No sé si ha tenido oportunidad de escuchar al sector del taxi que justo estaba con nosotros hace poquitos minutos, no sé si entiende catalán, pero básicamente sí nos gustaría, antes que preguntarles por la temporada, al hilo de las declaraciones que justo acaba de anunciar, pues preguntarles sobre esta situación que preocupaba a los taxistas, que dicen que algunos de los vehículos ocuparían algunas paradas estratégicas del taxi en la ciudad de Palma. ¿Le consta esta situación?
No, para nada. Del lado de Uber, nosotros cumplimos con el marco regulatorio y con las regulaciones en todas las ciudades donde operamos, y en Palma y Mallorca no es una excepción. De hecho, llegamos en 2023 y en los últimos años hemos visto una gran acogida sobre, no solamente sobre los usuarios locales, sino también sobre los turistas que llegan a las islas también. Entonces, por nuestra parte, creemos que es una convivencia que se ha mostrado que es posible, no solamente en Mallorca, sino tenemos decenas de taxistas que utilizan la aplicación de Uber para crear ingresos, sino en toda España, donde tenemos más de 10.000 taxistas que utilizan la aplicación de Uber también para crear ingresos, y en todo el mundo, donde hemos mostrado que en los últimos 17 años donde estamos como compañía, en ninguna ciudad donde operamos el taxi ha desaparecido, sino todo lo contrario. El taxi, en la mayoría de ciudades donde operamos y operamos con una gran convivencia, como puede ser, por ejemplo, en el caso de Madrid, los taxistas ven que sus ingresos están en máximos históricos. Entonces creo que lo más importante para mí para resaltar sobre este punto es que es una convivencia que es posible, que lo hemos demostrado que es posible y que hay demanda para todos.
¿Y es posible esa convivencia en todas las ciudades? Porque, por ejemplo, ponía usted el ejemplo de buena convivencia en Madrid, pero, por ejemplo, aquí en las Islas Baleares no nos consta que los taxistas sí que consideren que exista una buena convivencia. ¿Dependerá de la ciudad, en su opinión?
Yo creo que puede depender de la ciudad, pero a la larga creemos que simplemente esa convivencia funciona porque lo hemos demostrado en todas las ciudades donde operamos con taxi y con VTC también. En Mallorca en particular hay ya decenas de taxistas que trabajan con nosotros generando ingresos adicionales gracias a la gran demanda de movilidad. Y por ahí por poner un par de datos más también, dos datos más. Uno, nosotros vemos también en temporada alta en nuestros propios datos de nuestra aplicación que en momentos de alta demanda uno de cada dos pedidos que se realizan por la aplicación no se llegan a completar. Y eso es por la falta de opciones de movilidad, por la falta de necesidad de oferta. Entonces creemos que hay una afluencia muy grande y una oportunidad muy grande para trabajar en conjunto para cubrir esa demanda. Ese es un dato. Eso de uno de cada dos pedidos no se completan en temporada alta. Y el otro dato también importante para resaltar, si uno mira, por ejemplo, la cantidad de taxis en Baleares más las autorizaciones de VTC en comparación con los ratios de población o con los ratios también de población sumado los más de 19 millones de turistas que llegan cada año a las islas, Baleares está en los ratios más bajos comparado con las principales ciudades europeas y con las principales ciudades también que tienen una afluencia muy grande de turistas. Entonces, por esos dos datos creemos que también hay una oportunidad muy grande para trabajar en conjunto y creemos que esta historia que a veces se cuenta de Uber versus el taxi, para nosotros es algo pasado y es realmente Uber y el taxi, y así lo hemos demostrado y esperamos que así también lo podamos seguir demostrando en Mallorca.
Usted, señor Fernández, apela por ese equilibrio, pero desde el sector del taxi se denuncia de alguna manera competencia desleal por parte de Uber. ¿Cuál es su postura ante estas críticas?
Nosotros, lo que decía antes, cumplimos con todas las regulaciones y con todo el marco regulatorio en cada ciudad en la cual operamos, y en Palma de Mallorca esa no es una excepción. Y es más, fomentamos esa convivencia aportando demanda de muchísimos turistas que llegan a las islas y que por nuestra aplicación piden viajes, para que esa demanda sea trasladada no solamente a los VTC, sino también a los taxis. Por poner un dato también, en el verano de 2025, el 75% de quienes se movieron con Uber en la isla fueron internacionales. Personas que vienen de Reino Unido, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Suecia. Personas que están acostumbradas a utilizar la aplicación de Uber para poder resolver sus necesidades de movilidad y que también estamos nosotros derivando esa demanda tanto para taxis como para VTC. Es decir, se comparte esa demanda porque creemos que hay para todos.
O sea que, según su opinión, señor Fernández, sí que se puede o puede haber una convivencia entre VTCs, taxis, es perfectamente viable.
Sin lugar a dudas es perfectamente viable y no lo digo desde una opinión simplemente personal, sino desde una opinión formada con datos que hemos visto en grandes ciudades de Europa y del mundo. Esto funciona de esta manera, como decía, en lugares más cercanos como puede ser Madrid, como es Barcelona también. En Barcelona operamos con más de 2.000 taxistas en nuestra plataforma, más de 500 que se sumaron en los últimos 6 meses. En resto de ciudades del mundo, Nueva York, Londres, etcétera, París, operamos también con taxis en nuestra plataforma y con taxis que muchas veces al utilizar la plataforma de Uber generan hasta el doble de ingresos que lo que generarían si solo hicieran carreras a mano alzada. Entonces vemos una propuesta de valor muy importante para el taxi y vemos por nuestros propios datos que esa convivencia no es solo una opinión o una hipótesis, sino son datos reales que vemos en nuestra propia plataforma y datos reales que los propios taxistas en las ciudades en las cuales operamos nos cuentan de los beneficios que tienen utilizando la aplicación de Uber.
Felipe Fernández Aramburu, director de Uber en España y Portugal, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias, buenos días.
Com veus, opinions ben diferents, la del sector del taxi i la d'Uber a ciutat. Just comença aquesta temporada turística, se plantejaven alguns problemes per part del sector del taxi. Hem escoltat les dues bandes, com dèiem, amb opinions ben diferenciades. Són les 10:46, continuem amb altres propostes, amb altres temes que compartia amb vosaltres. Jo no sé si sou d'arribar abans a la feina, si ho feis de manera sovint, si vos agrada això d'arribar puntuals, però arribeu massa puntuals. Heu de saber que el que sembla una pràctica responsable podria deixar de ser-ho per algunes empreses.
I segur que molts han quedat amb sa cara de pasta de moneato amb aquesta informació, perquè històricament s'ha interpretat com un senyal d'implicació, fins al punt de confondre la professionalitat d'algú amb el fet de fer hores extra. Però el marc laboral espanyol és ben diferent. No sols no premia el treballador per la seva bona voluntat, sinó que si no està estipulat per contracte, pot tenir, Xisco, conseqüències molt serioses.
I conseqüències tan serioses com poder al·legar motiu d'acomiadament procedent. Avui parlant d'algunes qüestions que es poden arribar a contemplar com a acomiadament procedent i que mai no ho diríeu. Començant per aquesta. Pere Quecles, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Clar, arribar abans de veres pot ser considerat com un motiu d'acomiadament procedent per ser puntual en excés?
És que no estan parlant d'un tema de puntualitat amb accés, vaja, del meu punt de vista. La notícia que vosaltres teníeu damunt la taula, a part d'aquest incompliment, que per jo sé que l'empresa li deia de forma reiterada, escolta, no has d'arribar mitja hora abans, has d'arribar a la teva hora, i venga, i aquesta senyora, doncs, pues, RQR, ja sabem la pel·lícula com és, i aquesta senyora arribava mitja hora abans. A part d'això, també hi ha altres incompliments que per jo sé que bueno, no estan ficats dins la notícia, però sí que el que més crida l'atenció és aquesta. El problema que tenim aquí és no atendre els requeriments de l'empresa. És allò de ser un poc malcriat. És a dir, l'empresa és qui me paga. Sí, és a dir, a veure, com te deia la Joana, això de simplicació, hi ha molta gent que diu, mira, tradicionalment, que és de bo un treballador entre mitja hora abans. Clar, però és que després mos trobàvem en problemes de fitxatge, que Inspecció de Treball hi pot entrar, estàvem dins el tema d'hores extres, que també hi podem entrar, perquè sap què passa? Que la relació laboral és com una relació personal com qualsevol altra. Tots vivim dins una lluna de mel, fins que la cosa se torça. I quan la cosa se torça, te puc assegurar que surt el pitjor de les persones. I clar, he arribat mitja hora abans. És que jo... tu ho feies perquè volies, no? Perquè tu m'obligaves, i a més això són hores extres, i mira, els he sumades, i no em puc fer més de 80, i a més... és un element per poder negociar un acomiadament, perquè jo me'n vull anar i no m'he deixat sortir. Ha dit, tot això... la màniga ampla per part de les empreses en segons quins aspectes pot donar molt de problemes. Sona molt malament, perquè no és allà de dur a la gent amb una fusta i venga. No, però com que estan parlant d'un àmbit de confiança, quan aquesta confiança se romp, se romp.
I la bolla de neu se fa grossa i grossa i grossa, no? Sí. Suposo que en el final és un poc això, que per una cosa insignificant, en el final acaben com s'amor, com deies tu, no? Com una relació de parella.
Exactament.
Passes de s'amor a sodi, entre comates, una mica.
Sí, perquè nosaltres moltes vegades feim de psicòlegs, feim de missatges, però de psicòlegs.
Segur.
I sentim moltes coses que tu dius, aquesta persona no necessita un missatge, necessita un assessorament d'un altre tipus.
Però és
perquè...
psicòleg.
Sí, perquè normalment aquestes relacions acaben així. La gent ja de per si... anàvem molt tocats des de fa un temps i ara més, i clar, d'una cosa molt petita en feim una muntanya, i això és el que passa.
Per tant, si l'empresa no mos avisa reiteradament que si entram abans mos sancionaran, podem arribar abans, però si l'empresa te diu, escolta, no necessito que estiguis aquí mitja hora abans cada dia, i tu perquè es bus te deixa a les 7 i mitja i entres a les 8, i dius, per esperar per la saturada del bus, ja comença a posar la cafetera en marxa.
Exacte.
Però si l'empresa te diu, no... convé creure, bàsicament, quan t'ho han dit reiteradament.
Correcte. També pensa que si no te diuen res, la pràctica, el costum, falla, entre cometes, a dins d'una empresa també, i això podria dur a determinades conseqüències. Aquest dia de demà mos poguessin dir, no, mira, és que el meu horari no és entrar a les 8, jo entrava a les 7 i mitja des de fa 7 anys, o 10 anys, i per tant, jo entraré a les 7 i mitja i acabaré tal vegada mitja hora abans, perquè és aquesta flexibilitat horària que potser la gent necessita, però clar, ens entrarà dins d'un àmbit de negociació amb l'empresa, n'hem de parlar amb ella, dir, no podem anar pel lliure. Això és així de clar.
Hi ha molts de casos d'aquests, o realment el comentam perquè és una excepció molt excepcional?
És excepcional, és a dir, és que el problema bàsic no és que una persona entri mitja hora abans. El tema és que si l'empresa t'està dient de forma reiterada i continuada no ho pot fer, i tu ets molt caparrut o molt caparruda, realment pot dur una conseqüència com s'ha caduït aquí, a pesar de que també apareix que hi ha més motius dins aquest àmbit d'acomiadament.
Clar, suposo que el titular més cridaner era precisament aquest d'entrar abans, i per això l'hem comentat.
Aquí parlem d'arribar abans, però tenim altres qüestions que poden ser considerades com a motiu d'acomiadament procedent i que també tenen a veure amb el temps de feina.
Sí, encara que sembli difícil de creure, mal de creure, sí, te poden acomiadar per anar-te a la teva hora de sa feina. Existeix una paradoxa laboral, i és que treballadors que reben una carta d'acomiadament precisament per sortir de la feina en el moment exacte en què acaba sa seva jornada. És a dir, que fins en el minut, fins les dues en punt, han de fer feina. Clar. No se'n poden anar a passar porta a les dues.
És a dir, la clau no està a l'hora a la qual es travessa la porta, sinó en allò que ocorre en els minuts previs. I sabeu que el teu cap ha d'exercir les seves funcions, vull dir, el teu cap no, tu has d'exercir les teves funcions fins al darrer minut del teu torn. I després ja a les dues i un minut ja pots agafar les catiusques, pots agafar l'abric i pots partir, però fins les dues en punt, no.
Has de treballar el banyador, també. Ara bé tens de treballar el banyador.
Jo és que som home d'hivern, per això he pensat tot en les catiusques. Espera, és a dir, mentre nosaltres som a la feina, han d'estar fent feina.
Sí, també és un cas molt extrem. També hem de tenir en compte l'envergadura de lo que pugui ser l'empresa, perquè, clar, si tots feim el mateix, basta que mos trobem 7 o 8 o 10 persones en el puesto de passar a la fitxa, que un minut o dos mos passarà, i el darrer dirà, jo faré el darrer perquè no m'estirin les orelles. Clar, és el tema de prestar serveis. És a dir, jo, a mi me paguen per una feina i la feina és de 8 a 3, per exemple. Clar, també he de tenir en compte que si jo entro a les 8 i pas aquella targeta a les 8, jo a les 8 no estic assegut en el meu lloc de feina, alerta. Però estic presencialment en el lloc de feina. Per tant, és un tema de control, és un tema de saber a on està aquest treballador i que realment ja ha entrat dins l'òrbita de l'empresa. Posa'm per cas, jo passo la targeta a les 8 de matí, me'n vaig en el meu lloc de feina i llenec perquè la senyora o el senyor de la limpiesa ha deixat aigua o el que sigui. Això ja és un accident laboral, per tant, ja estem dins l'horari laboral.
Clar. Hi ha molt d'elements. Però si aquest accident ocorre quan tu no estàs maldament allí fitxat en l'horari laboral, també podries tenir problemes.
També perquè hi ha el que se diu els accidents in itinere, que és de camí cap a la feina, que si és una ruta normal, ordinari, no t'has aturat a fer un cafallet un dia... És a dir, l'accident in itinere és aquell cap a la feina. O de tornada, també, se podria qualificar. Hi ha moltíssima jurisprudència de tot guts en quant a l'accident in itinere, que bueno, qualsevol dia que vulgueu un parlam.
Clar, si has de fer relleu de qualcú, per exemple, si ets una persona que ets videll i tu acabes a les dues, però el teu company, o sorpresa, a les dues no és, ni a les dues i quart, ni a les dues i mitja. A partir de quan te'n pots anar? I deixar aquella porta buida... Perquè la teva jornada, ja que vaig, la teva responsabilitat, ja l'has complerta. Qui no ha fet allò que toca...
Tu vols dir, imagina que company... comença el programa de després i no hi ha gent.
Exactament. I a tu te diuen, Guerau, has d'omplir hores de ràdio.
Les llenties...
Clar, o tu dius, jo puc fer-te mitja hora extra perquè tens dos temes que puc estirar, però no puc fer fil a 7 dos cap vespre que arribi qui sigui.
Cada cas és un món. És a dir, dins l'àmbit laboral, una cosa que m'ha après al cap dels anys és que dos i dos mai són quatre. Dins l'àmbit del dret, molt manco, però dins l'àmbit laboral encara molt menys. Què passa? Que clar, si jo cap a les dues i tenc obligacions que complir, l'empresa en aquell mateix moment no me pot dir escolta, queda perquè l'altre no ha arribat. Pues agafes un que està a la taula de devora i per fer de vedell, el que tu dius, només és dir bon dia, bones tardes i a la millor si arriba una carta envia el de qualcú. És així. Però clar, en el moment, és dir, en el moment en què se produeix el fet, és quan s'ha d'adaptar per una determinada solució. I clar, si el treballador no pot, és que no pot, perquè tu hem de tenir en compte que el sistema de la teva organització hem de valorar molt d'elements. La desconnexió, la conciliació de la meva part familiar i la part laboral. Ara imagina que les dues i mitja te surten dins d'escola. Què feim? Hem d'enviar la veïnada perquè tens una problemàtica d'estructura i clar, a cada moment s'ha de valorar. Ja vos dic, en el tema laboral, la valoració en el moment i en els fets és molt important.
Tornant a la bolla de neu, que a mi m'ha encantat parlar-ne, perquè és vera que a vegades per una cosa molt d'oïda se pot crear un problema molt gran. Tu parlaves també de lluna de mel, és vera que mentre tot va bé, però si la cosa s'embruta, se pot embrutar molt. Des que moltes vegades fins i tot feu com a tasques de psicòleg o de mediador. T'ha passat molt el fet de... fer entendre o mediar o, no vull dir aplacar, calmar els ànims d'un empresari o d'un treballador perquè la cosa es doni a compondre.
En el nostre cas, el nostre despatx, a part de missatges, tots són mediadors professionals. És a dir, ens dedicàvem a l'àmbit de la mediació familiar, mercantil i laboral, no perquè encara no la tenim instaurada, sinó que això fa el Tribunal d'Arbitratge. Sí, te puc dir que normalment l'atenció que hi ha una determinada relació laboral pot ser el 80%. I la gent no és objectiva. És a dir, la feina que nosaltres moltes vegades fem és veure la situació des de fora i fer-li entendre tant una banda com a l'altra què és el que hi ha. Realment estan parlant d'una relació laboral que ja no funciona, que hi ha mitjans a l'abast d'un i de l'altre per acabar de la millor manera possible, perquè tampoc ens haurem d'entendre, i entrar dins un procediment judicial suposa anys i anys. Perquè així com estan els jutjats, això és una història del nunca acabar. I si ja acabam a primera instància, llavors m'haurem d'anar al Tribunal Superior de Justícia i ni mos cont. Mentrestant, aquesta persona té problemes en l'atur, no sap si ha de trobar una altra feina o no l'ha de trobar, etcètera, etcètera. I moltíssimes vegades, seure a la gent a una taula, i no és allò de no vos deixar creu aquí d'aquí fins que no arriba a un acord, però fer-los veure la situació que estan visquent i que la visceralitat no mos du enlloc, és un 80% de la nostra feina. Què passa? Que aquí hi ha dobbes, i quan hi ha dobbes, perdem les amistats.
Avui, que parlàvem del registre horari, no? D'arribar abans o d'anar-se'n a l'hora, però estar fent coses que no tenen a veure amb la teva feina abans de partir, tot això se controla, perquè ara és obligatori, amb el registre digital d'entrada i de sortida. Uh-huh. S'està complint, imagina.
Sí, el tema de controlar els treballadors, el fitxatge, que nosaltres li dèiem, sí, és un tema, de més, inspecció horària està molt damunt. Hi ha molt de control damunt del tema del fitxatge, i també hem de tenir en compte el control que hi pot haver damunt els ordinadors. Hi ha molta gent que es dedica a jugar a Tetris i que la cosa no ret, o que la feina penja. Hi ha empreses que diuen, escolta, si s'acaba la feina, nosaltres no serem inútils aquí. Per tant, millor que la feina vagi més tira-tira que no més aviat. Tot això se va controlant, és un tema de... Clar, a la gent no li agrada, amb aparell normal, perquè, clar, és un àmbit de la llibertat, però, clar, entrant dins el marge de la tutela per part dels empresaris i clar, hem de trobar un equilibri. És a dir, hem de pitjar, però tampoc tant.
Perquè hem estat uns anys amb una espècie de lim legal, no?, respecte a aquestes entrades, sortides, sí. No totes les empreses les tenien, ni molt manco, aquestes aplicacions, però ara sí, és obligatori. És obligatori. I cal recordar-ho. Pere Quecles, moltíssimes gràcies com sempre. Arribam d'aquesta manera a les 11, encetam tot d'una, aquesta tercera ja i darrera hora de magazine, i parlarem amb Susana Iborra del que s'anomena la síndrome del sofà, quan una parella entra en un període de monotonia. Com se pot canviar, com se pot animar l'estat d'una parella? Vos ho explicam tot d'una, d'aquí a tan sols uns instants.